Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, i Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Montse Celdran, psicòloga, sobre la solitud no desitjada, i després amb Cristina Vallès, coach espiritual, i parlarem sobre el perdó. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Ja estem a És gran ser gran, però abans de tot, un petit consell de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa, quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
Després d'aquest magnífic consell de salut, quin és el tema del dia d'avui, Carles?
Doncs avui, Jordi, vull començar el tema del dia fent-te una pregunta a tu, per variar. Tu consideres o creus que hem canviat molt i que hem evolucionat des de fa milers d'anys quan vivíem en les coves?
Jo diria, tinc que respondre que sí, que hem evolucionat i hem canviat. Potser en alguns temes hem retrocedit, però sí, hem canviat.
En alguns temes hem retrocedit. Ja estava retrocedit, encara ho hem...
Jo dic pel respecte al medi ambient, hi ha una sèrie de pautes que jo crec que en comptes d'anar endavant anem enrere. Crec que cada cop som més agressius amb el medi. En altres coses, lògicament, hem evolucionat.
I amb d'altres, potser inclús hem involucionat.
Correcte.
Tirat cap enrere. Sigui com sigui, això ho deia perquè avui vull parlar d'un tema que és que per què acostumem a jutjar tan ràpid els altres. I és que en poques dècimes de segon els humans ens creem una imatge dels altres que no és molt diferent de la que elaborem quan ens donen més temps per conèixer la persona. Això és una notícia que he trobat molt interessant. I és que segons un estudi realitzat per la Universitat Princeton de Nova Jersey, a partir d'aquesta primera impressió, cansant de la persona, ja estem jutjant l'agressivitat, l'eficàcia o el grau de confiança que ens mereix aquella persona determinada. I per fer-ho, el que estem fent ràpidament, en un minut o dos quan la veiem, és ens basem en rasgos físics, la seva comunicació no verbal, els seus gestos, la seva forma de mirar. De fet, diu aquest estudi, a més, que és curiós, que aquesta imatge inicial que ens fem és tan potent que rarament després els fets desmenteixen el que hem pensat. Normalment van amb la línia, no canvien. I és que aquesta investigació també que després van liderar la Columbia Britànica, la Jeremy Viessans, de Canadà, diu que un cop hem posat un qualificatiu a una persona, és molt complicat que canviem radicalment, faci el que faci. I posa un exemple. Si hem decidit que una persona és inofensiva i és bona persona, probablement continuarem pensant en el fons que inclús ho continua sent inclús quan ens ha agredit. Això és fort. I això per què és? Això veníem al tema de l'evolució, no? Veníem parlant de per què l'evolució s'havia o no evolucionat segons el teu punt de vista. Doncs això venia perquè aquesta forma d'analitzar o de jutjar tan ràpidament és el resultat, en realitat, d'una adaptació evolutiva. És a dir, quan els nostres ancestres es trobaven, els nostres antepassats es trobaven entre ells, havien de decidir ràpidament si aquella persona que tenien davant era o no de fiar. Això que a dia d'avui és una cosa que fem a simple vista i no té més cosa que una simple valoració, fem ràpid, un simple judici, en aquella època podia significar supervivència. Per tant, per això ho fem a dia d'avui, encara ho continuem fent. Però és que el que també és bastant fort és que a dia d'avui, tot i que és una cosa innocua, és a dir, nosaltres quan tenim una persona davant i la jutgem pel com fa, no? Diem, és rara, no és rara, que ens sembla, òbviament, això t'ho guardes per tu, vale? No li dius a la persona, escolta, em sembla rara, no m'agrades per això, t'ho quedes. És innocu, però tot i així, a dia d'avui, hauríem d'intentar a poc no fer-ho. O si més no, proposar-nos que si ho fem inconscientment de jutjar aquella persona, intentar després demostrar-nos a nosaltres mateixos si no estem o no equivocant.
Totalment d'acord.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Ja estem a l'entrevista. I, Carles, avui en quina entrevista vols que gaudim tots?
Doncs avui contem, Jordi, amb la Montse Celdran, que és professora agregada de la Universitat de Barcelona, investigadora en psicogerontologia, patrona d'Amics de la Gent Gran i membre de l'Observatori de la Soledat. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Fa una setmana vam entrevistar a la Clara Riba, i vam parlar d'aquesta guia que havia fet Amics de la Gent Gran, amb qui tu també col·labores fort, i vam parlar una mica, de la guia. Amb tu volíem aprofitar la teva expertesa per una mica parlar del tema central, podria ser d'aquesta guia que havíem comentat, que era la soledat, i la pregunta clau era, per començar, ens afecta igual a nivell físic i cognitiu la soledat desitjada que la no desitjada?
Mira, el sentiment de soledat en si no és dolent. Ens està indicant que necessitem quelcom que ara mateix no tenim. El problema és que des de fora aquesta soledat desitjada i no desitjada a vegades està mal vista, no? No la sabem acceptar ni la sabem reconèixer i dir als altres. Per tant, al final això ens va limitant, ens va deixant a vegades sense activitats que voldríem fer i, per tant, doncs, òbviament, al final acaba tenint un efecte negatiu a la nostra salut en física perquè no sortim, no ens relacionem tant i també a nivell cognitiu perquè el no parlar, el no relacionar amb els altres fa que al final perdis capacitats lingüístiques, capacitats d'atenció o inclús capacitats de memòria.
En tot cas, la forma de ser una persona i el caràcter ens fa més proclius a patir situacions de soledat?
Hi ha com una mica un binomi. Hi ha elements de la persona, òbviament, que poden ser factors de risc i la personalitat i les estratègies d'afrontament en serien, però també no hem d'oblidar la comunitat i la xarxa que té la persona al voltant. Tornant, Carles, el que em deies de la personalitat i les estratègies d'afrontament, jo et diria, persones que tenen un patró més introvertit, persones que són més neuròtiques, no? Que es preocupen massa, que estan tot el temps donant-li voltes als problemes, però no els afronten al final, doncs tenen menys recursos personals per poder fer front a aquest sentiment de soledat, no? Aquesta sensació de que les relacions no són com ella o ell voldria.
I en tot cas, dintre dels caràcters, hi ha també una pregunta que tenia preparada, que és molt important. Afecta igual la soledat tant a homes com a dones?
Bé, com deies, Carles, jo formo part del patronat d'Amics de la Gent Gran i el que veiem dia a dia que les persones grans que s'apropen a l'entitat són dones grans i més dones de més de 84 anys, és a dir, un perfil molt, molt concret. Això ens fa pensar com a entitat, ostres, què passa amb els homes? primer, són capaços de reconèixer que se senten sols, diríem una primera limitació, no?, d'introspecció, de coneixement personal, de reconèixer les emocions. I d'altra, que molts homes viuen els seus últims anys de la seva vida acompanyats, no?, en una relació de parella, i que aquesta relació de parella és un protector de cert tipus de soledat, no?, de tenir un confident, tenir algú al costat en els moments difícils, i per tant això fa que els homes, almenys en aquesta generació, siguin una mica més protegits en aquesta soledat. Per tant, ara mateix la soledat té nom de dona i de dona gran.
Sigui com sigui, la soledat es pot prevenir?
Sí, jo crec que en part sí. En part hem de cuidar molt les nostres relacions, i jo sempre dic que és bo no tenir tot el teu benestar en una única carta, no?, en una única esfera de la teva vida. És a dir, que el teu benestar, les teves relacions socials siguin plaents, siguin diverses i tinguis amistats, tinguis relacions amb la família, tinguis interessos culturals, socials, que et permetin diversificar d'on ve la qualitat i quantitat de les teves relacions socials. I per tot això és com un, no?, un estalvi que fas de recursos socials que després pots acumular i pots gaudir quan siguis més gran. I l'altre és saber també reconèixer que necessites ajuda, no? Quan es mor alguna persona al teu voltant, quan canvies de domicili, quan passen coses que et fan perdre la teva xarxa social, ser capaç, no?, d'obrir-te i conèixer nova gent, conèixer nous serveis i demanar aquesta ajuda quan és necessària.
I pot ser que una persona que potser a través, qui sap, d'aquesta guia de detecció que ens comentava fa una setmana la Clara, pot ser que una persona que, com deia, no verbalitzi que es sent sola, que nosaltres ho detectem i li oferim un suport o li oferim un voluntari, per exemple, per què no, d'amics de la gent gran, que li faci companyia un dia a setmana o quan sigui, que se li ofereixi i digui no vull, no em cal?
Sí, és un procés, no? Acceptar que un se sent sol implica a vegades temps, no?, d'acompanyament, i a vegades és el que ens manca, no?, als professionals, de poder acompanyar aquella persona, i aquella persona està preparada per tenir aquella companyia o aquell servei. Per tant, jo diria, missatge és no claudicar com a professionals, i bueno, ara em diu que no, però vinguin a veure'm, no?, d'aquí una setmana, 15 dies, un mes, tornem a parlar, a veure com se sent, i fer aquest acompanyament en un procés de dol, a vegades, no?, de jo m'agradaria tenir aquestes relacions, no les tinc, i he d'acceptar, no?, aquesta nova realitat.
I hem parlat ara ja el que seria el present d'aquesta temàtica. Ara vull començar a donar passes cap al futur. Primer de tot, la primera pregunta és, heu notat que en el dia d'avui i en aquests últims mesos o anys hi ha hagut un augment del rol de la tecnologia en quant a la soledat?
La tecnologia, en totes les edats, té un costat positiu i negatiu. Sempre està l'ús que facis i per què fas servir aquesta tecnologia. És cert que amb la pandèmia molts hem notat els beneficis d'aquest contacte online que ens ha permès, no?, pues poder continuar amb certa qualitat les relacions interpersonals, però a la que hem pogut hem tornat a necessitar aquest contacte físic. El que no podem demanar a les persones grans és allò que per nosaltres, per les altres edats, no volem. Per tant, la tecnologia està bé, ens facilita i potencia relacions, però no ens oblidem la necessitat del contacte físic, el contacte presencial. I què ens passa amb moltes persones grans? Que se senten, tenen molta por. Tenen por a sortir, por a tornar a recuperar, no?, activitats socials fora de la seva llar per haver-se sentit, no?, diana de la vulnerabilitat que ha tingut la pandèmia. Per tant, un repte de futur, per mi, seria com intentem acompanyar en l'afrontament d'aquesta por, no?, i de tornar a sortir i tornar a relacionar-nos amb els altres.
Perquè justament, i aquí em fas un favor, perquè l'última pregunta que et volia fer respecte a això és quins reptes de futur hi ha de cara a eliminar aquesta soledat no desitjada?
Jugaria amb el tema aquest emocional post-pandèmia de la por.
Sí?
També crec que hauríem de potenciar molt més les relacions intergeneracionals, no?, de posar en contacte a la gent gran amb altres persones més joves, perquè dona vida tant a la persona gran com als joves, que els dona valors, coneixement, experiències. I també hem de treballar en models comunitaris, no?, en treball de barri, en treball amb entitats culturals, socials, per enfortir aquests llaços i aquests lligams de la comunitat que poden ajudar molt a les persones grans.
Ja també, tu consideres, i això no sé, seria una opinió més acadèmica, opinió personal, ja veus, i jo a vegades hi penso també, que diuen que els joves que estan pujant, ara els que ara són molt, molt joves, posem que tenen entre 15, 18, 20 anys, que com que degut a que han crescut ja amb el mòbil entre les mans, amb les pantalles a tot arreu, a vegades estem com més, per dir-ho així, com deshumanitzats. Això pot ser també, i això és una pregunta, com et dic, potser personal, un repte de futur, el fet de que siguem o puguem arribar a ser una societat considerada deshumanitzada a l'hora de detectar aquestes situacions de soledat?
No, jo crec que els joves s'han sentit molt sols. I, de fet, el que volien, i el que ara notem amb baixades de rendiment acadèmic, sí, i conflictes també a vegades amb els pares, és que el valor primer que posen és el contacte amb els altres. Jo crec que aquest contacte interpersonal, físic, d'experiència vivida, encara hi és. Una altra cosa és el valor a vegades que li podem donar a la relació amb els altres, no? amb els pares, amb els avis, que això s'ha de cuidar, no? el contacte aquest que et deia intergeneracional. Però els joves tenen encara l'ADN de voler, no? Tocar, de voler experimentar, i això no es pot fer amb les tauletes o amb les tecnologies.
I l'última pregunta que vam parlar també amb la Clara, que m'ha semblat molt interessant, era que a vegades, inclús quan una persona gran està en una residència, està acompanyat, però potser sent sol. Hi ha alguna manera d'intentar que això no passi? És a dir, a veure si m'explico, que els familiars siguin conscients de que, tot i que el seu avi o el seu pare estigui en una residència, es sent sol?
Partim de la base de que un se sent sol quan està sol. I aquest doble estigma que té la soledat el trobaríem molt més accentuat quan algú, malgrat estar acompanyat, sí, la residència se sent acompanyat, se sent sol. D'on ve aquesta font de soledat? Ve de la poca presència de la família, ve de les activitats que li podem oferir a la persona gran, ve de que no es pugui sentir útil, no? La importància de que la persona se senti útil. Per tant, el que jo diria a les residències i als professionals que estan treballant molt fortament, no?, en el benestar de les persones grans en aquests centres, és detectar la font de soledat. D'on ve aquesta font de dir jo em sento sol, malgrat estar en companyia? I poder treballar a poc, no?, amb les activitats, amb les relacions familiars. Pensa també, Carles, que sí, els familiars a vegades se senten molt culpables de l'ingrés. Segur que això ho heu parlat molt ara.
Sí, moltíssim, sí, sí, tant.
La culpa, no?, de l'ingrés. I, per tant, que, a més, jo he ingressat a la meva persona gran i a sobre se sent sola, és una no?, em sento encara més culpable. O sigui, com treballem aquesta culpabilització i com treballem les activitats, els projectes de vida que pot fer la persona gran dins del centre residencial.
Doncs, Montse Celdran, t'agraeixo moltíssim aquesta entrevista, els teus minuts que ens has dedicat, i també que ens hagis una mica ajudat a entendre el que envolta la soledat i com afecta les persones, tant com caracteritza la forma de ser, com també a homes i dones. Moltíssimes gràcies.
Encantada, moltes gràcies, Carles, i al vostre programa.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
I a la borsa de treball, un cop per setmana, intentem sempre portar temes relacionats amb la feina. I avui portem un tema no molt agradable, però sí interessant, que el Jordi s'ha ofert a debatre amb mi, que és que normalment donem consells, per exemple, de coses que et poden preguntar en una entrevista de feina, que has de tenir en compte els primers dies, com trobar feina. I avui volíem parlar de com despedir una persona o com ens agradaria que ens despedissin potser nosaltres, no, Jordi?
Sí, aquest és el gran tema amb la gestió empresarial, de que és un dels punts, i perdoneu que ho parli en castellà, un dels punts flacos de la gestió empresarial, perquè se'n parla molt, però es treballa molt poc. És a dir, hi ha un protocol d'entrada quan entres a treballar una empresa, però no hi ha un protocol de sortida. Per tant, coses, lògicament és una opinió meva, no? Que entenc que no es poden fer mai. Una, despedir una persona per e-mail, se'n despedeixen masses. Despedir una persona per WhatsApp, se'n despedeixen masses. I despedir una persona per telèfon, se'n despedeixen masses. Està bé els mitjans de comunicació més tecnològics, però no es tenen que usar. Jo entenc que un acomiadament té que vindre per un tet-a-tet, per una confrontació o per una xerrada en persona. Que pot ser dur? Sí.
I, de fet, el que avui afegia, m'estic recordant, m'ha vingut com un flash, potser ho has vist, una pel·lícula de fa uns quants anys que va fer el George Clooney.
Correcte.
Que ell era com una persona que contractava les empreses per despedir els seus personals.
Sí.
I de cop i volta apareix una persona que és que vol implantar com un software en el qual tu pots fer com per videoconferència. I ell va dir, tipus, això bé no pot sortir perquè fer-ho és un moment molt personal, molt, molt dolorós, i que t'ho facin per videoconferència no, ha de ser cara a cara.
Però l'error de la pel·lícula és no subcontratis una responsabilitat que és teva. De qui és la responsabilitat? De qui pren la decisió? El cap de departament, el gerent de l'empresa? Qui ha pres la decisió d'acomiadar el senyor Carles Reixac? És la persona que t'ho té que comunicar. Si ho subcontrates, com es diu de manera col·loquial, estàs fugint d'estudi. Per tant, diguéssim, es té que preparar bé la conversa, tens que ser capaç de donar arguments, encara que no agradin a l'altra part, arguments, perquè tens que prescindir d'aquella persona, li tens que mirar els ulls, vull dir, tens que aguantar la mirada, per molt que l'altra persona es fiqui a plorar, es fiqui a cridar, tens que aguantar, perquè, vull dir, no és un moment maco, és quan et separes de la teva parella, no és un moment maco, per ningú dels dos, però si tu dones el primer pas, doncs tens que aguantar l'estocada, que t'arribarà segur. Però després, amb el temps, això ho agrairà treballador i empresa.
I si, de fet, disculpa, ho vam també dir un cop, que era com un procés com de dol, no? És a dir, que passes quan algú et despedeix, passes per un procés de dol, i el que també és molt important, imagino, és que et donguin les raons, vull dir, que sigui algo ràpid, que no s'allargui amb molts preludis en aquesta reunió en la qual t'acomiadaran, i que et donguin les raons justificades.
Exacte, sí. Una altra cosa és que la part que és acomiadada no les vulgui entendre, no estigui d'acord, però això és normal que no estiguis d'acord, perquè creiem que nosaltres som els millors del món. Això és normal. Però amb el temps, quan l'emoció hagi baixat i es vegi en perspectiva, te'n dones compte, bueno, m'han acomiadat, d'acord, és dur, però, vull dir, m'han donat una sèrie d'arguments i han donat la cara. I això és molt important, perquè si no, els que es queden a l'empresa diuen, si em fan fora amb aquesta persona sense cap argument i des de manera emocional i... Pues a mi em poden fer el mateix. I després també hi ha una cosa que hem de tindre clara, igual que les parelles, perquè hi ha el mateix procés de dol, és que el vincle energètic entre l'empresa i el treballador no es trenca mai. És com el vincle en qualsevol parella anterior que hagis tingut tu, Carles. No el trenques mai, aquest vincle permaneix. Per tant, més val que estigui en bona harmonia que no pas, diguéssim, pues amb mals rotllos. I després, molt important, és l'empresa i la persona que assumeix aquesta responsabilitat es té que preocupar per quina serà la seva situació personal del treballador després de marxar. Què vol dir? Pues, si té opcions de trobar feina o no té opcions de trobar feina, si té crios o no té crios, té una família, en quina situació es queda socialment i econòmicament. I això és important, que l'empresa aquí també hagi un compromís de després ajudar-lo, estar per ell. No sé com ho veus, això, vull dir...
Ho veig... Tal com ho heu mal sentit, a més, que tenint en compte, estic pensant, no puc pensar en altra cosa que no sigui el sector de les residències. Per tant, és el sector que jo conec. Per tant, normalment, el gruix de personal que hi ha en una residència, amb número, són les gerocultores. I dic gerocultores i no gerocultors perquè la majoria, el 99%, són dones.
Correcte.
Per tant, tenint en compte que tenen un sou ja que no és molt alt, si es despedeixes pot ser que trobin feina ràpidament, ojalà que sí, però es queden en una situació precaritzada. Per tant, l'atur també els hi pot quedar. Si, com dius tu, a més, empatitzem amb elles, que és molt important també, empatitzar amb la persona a l'hora de despedir-la, això que deies tu d'email, WhatsApp i tal, t'ho fan a tu i què? És a dir, a mi em despedeixen per email, em sentaria com una patada al cul.
Sí.
Vale? És a dir, ha de ser com cara a cara. I llavors, això, com deies tu, preocupant-se pel fet de com està la persona, perquè, a més, clar, cobrarà un atur molt baix, perquè el sou base ja era de per si baix, és el que dona el sector, però també, per l'altre, era això, preocupar-se de com anirà tot.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Rejac, gerontòleg i treballador social. I aquí és el punt final des Gran Ser Gran i continuarem a Temps de Benestar i fins la pròxima setmana.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de Felicitat. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda, Jordi.
Cristina Vallès, coach espiritual. I avui tenim, crec, un tema molt interessant pels dies que estem, perquè estem en plena, o comencem, la Setmana Santa. Llavors li vaig demanar a Cristina si volia estar amb nosaltres per parlar sobre el perdó. Des de totes les perspectives possibles, tant des de la perspectiva religiosa o catòlica, des de la perspectiva també budista, respecte a la perspectiva més sistèmica, des de qualsevol perspectiva, perquè es parla molt del perdó, però cada el parlem des del lloc que potser ens sentim més còmode. Llavors, Cristina, sí. Per tu què és el perdó?
Per mi el perdó és una oportunitat per créixer, perquè en el moment en què ens hem de plantejar el fet de perdonar, doncs està clar que hi ha alguna resistència en nosaltres, pel que hem viscut, pel que ens han dit, pel que ha passat, pel que sigui, i llavors doncs, es planteja com un repte, l'oportunitat per poder créixer, per poder treballar mancances que pugui tenir jo mateixa i ser capaç de perdonar.
Però llavors, aquest enfoc de que és una oportunitat per créixer, per què?
Doncs perquè m'atreviria a dir que la majoria de vegades en què sentim que ens han fet mal i, per tant, que és necessari perdonar, ens ataca directament a l'ego. Sigui d'una manera o d'una altra, és el nostre ego que se sent ferit. Per tant, doncs, és una bona oportunitat per ser humils, per no malgastar energia amb el rancor, que és una cosa que sembla que corromp molt per dintre. No? Has de fer un desgast energètic per mantenir el teu enfado amb algú a través del temps. Per tant, doncs, com que apunta directe a l'ego, el fet que algú m'hagi fet mal o m'hagi ferit, és una proposta a treballar l'humilitat i a poder rendir-me i a perdonar.
Però aquest perdonar no pot ser més una manera de cancel·lar una deute?
Depèn. Clar, hi ha moltes maneres de perdonar. De fet, quan em vas plantejar el tema del que parlaríem avui, del perdó, sempre és un tema que m'ha despertat controvèrsia. Suposo que no només a mi, no? Hi ha molts autors que n'han parlat. I clar, des d'on perdonem a l'altre? En quin lloc em situo jo per poder perdonar l'altre? Si m'estic situant per sobre, sí, de l'altra persona que m'hagi pogut fer mal o que m'hagi sentit d'alguna manera atacada, aquí el perdó és poc autèntic, per dir-ho d'alguna manera. Si és un perdó per quedar bé, tampoc és un perdó sincer. Llavors, per mi, la gràcia i l'oportunitat de perdonar és que realment siguis capaç d'entendre per què l'altre ha fet allò, posar-te en el seu lloc, ser empàtic, que és una paraula molt bonica, l'empatia, i des d'allà fer un perdó real. I això és molt difícil.
Per exemple, si parléssim de calés, si jo et deixo calés a tu i te'ls perdono, es restableix l'equilibri o no? O no es poden perdonar mai? Per exemple, deixar calés amb alguna persona. Quan dic deixar calés, al final també pot ser fer-li un favor o pot ser ajudar-lo d'alguna mena.
Tot depèn. Si per tu és important recuperar aquells diners i t'estàs forçant a dir, va, és igual, no cal que el recuperi, llavors hi ha una part de tu que s'està frustrant i aquí no hi hauria molt perdó. Però si consideres que el fet que tu m'hagis deixat diners i jo te'ls hagi de tornar, doncs no és important, i que ja et va bé i que d'alguna manera ho perdones o ho deixes passar, doncs aquí hi hauria una bona oportunitat per perdonar.
Ho comento perquè llegint un dels llibres de Bert Hellinger, un dels promotors, no creadors, però un dels promotors més importants de les constel·lacions familiars, ell parlava que amb les relacions de parella sempre té que haver un equilibri entre el que es dona i el que es rep. I posar un exemple en un dels llibres, dir, si jo li pago un curs de formació a la meva parella, si no m'ho torna, pot provocar un desequilibri que al final, sense donar-se en compte, pot trencar la relació, no? Llavors, moltes vegades jo em veig el perdó des d'aquest punt d'equilibri o de desequilibri en quant al donar i rebre, que a Bert Hellinger tanta importància li ha donat.
Clar, jo penso que en una relació de parella precisament és on més oportunitats tenim de practicar el perdó, perquè és l'espai més íntim que tenim, la persona que potser ens coneix més, fins i tot millor que nosaltres mateixos, i allà és un mirall constant. Per tant, això del donar i rebre, sempre hi ha d'haver un equilibri. Igual li has pagat un curs de formació i ella no t'ho pot tornar, però llavors t'ho pagarà d'una altra manera. No ho sé, et fa un guisat boníssim o jo què sé, el que sigui, no? Però està clar que hi ha d'haver un equilibri, que tu has de tenir la sensació de que reps el mateix que dones, perquè si no és quan comencen els problemes en les relacions.
Llavors, ara, avui comencem una secció que la portarà l'Eugènia Sobrino, terapeuta i advocada, que cada dia ens anirà recomanant un llibre. Llavors, li hem demanat, per el programa d'avui que hem tractat del perdó, a veure quins llibres ens recomana.
Molt bona tarda, diumenge. El llibre que recomanaré aquesta setmana és el següent: Com eliminar la ira, la ràbia i el rencor. Un manual ràpido per a la resolució de conflictes. Escrit pel psicòleg especialista en teràpia regressiva i teràpia de parella Leopoldo Ceballos del Castillo. Aquest llibre és una reflexió sobre com percebim allò que rebem del nostre entorn. Quan ens molesta quelcom d'alguna persona, abans de tenir una reacció contra l'altra persona, ens hem d'autoexaminar i valorar el per què ens ha emprenyat allò que ens ha fet o bé que ens hagi dit. Una tasca ben difícil però útil, ja que amb aquesta feina ens adonem que no és tant el que ens fan o el que ens diuen, sinó que el que ens treu del nostre equilibri, el que ens treu de polleguera, és el com rebem les coses o com les interpretem, què ens remouen i el per què. Si fem una mica de memòria de fa uns anys, en la nostra infantesa, ja ens podien dir i fer les parides més grosses, però l'emprenyament ens durava què? 5 minuts? I al cap de l'estona tornàvem a jugar amb el nostre agressor. Aleshores, no érem capaços de generar cap tipus de rancúnia, avantposaven el fet de ser feliços i de jugar. Per què l'adultesa no hem conservat aquesta virtut? El llibre de Leopoldo Ceballos del Castillo ens convida a avaluar tot allò que sentim i a treballar aquestes sensacions amb l'Oponopono, una eina tan senzilla com útil, i a sanar-nos-en amb quatre expressions. Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Senzill, oi? Ara només cal aplicar-ho, i l'acompanyament i la senzillesa de la lectura de només 52 pàgines és allò més enriquidor, on cadascuna de les quatre expressions de l'Oponopono les interioritzaràs i les sentiràs sanant-te d'una manera més que amorosa. Dit això, una abraçada ben forta i sigueu feliços!
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim aquí a Eixos de Felicitat, avui amb la nostra col·laboradora més especial, Cristina Vallès. I la Cristina, estem parlant sobre el perdó i on li dona molta importància és des d'on perdonem. Llavors, Cristina, el perdó, quina relació té amb la culpabilitat? És a dir, si faig desaparèixer el sentiment de culpabilitat, ja no és necessari demanar perdó?
Molt bo. No crec que vagi ben bé així. De fet, parlar de la culpa és molt, molt complicat. Jo sempre dic que la culpa no existeix. Bé, de fet, no ho dic jo, hi ha molta gent que ho diu. La culpa és un... expliquen que és un mecanisme que tenim per, d'alguna manera, sentir-nos tranquils amb alguna cosa que hem fet que no ens ha agradat o que no estem contents d'allò que hem fet, i per això diuen que ens sentim culpables. Per tant, si jo perdono des de la culpa, no serà sincer aquest perdó, i serà perquè tinc alguns remordiments o perquè em sento malament. Llavors, l'interessant és plantejar-te per què vols perdonar, des d'on surt aquest perdó, i em sembla molt bo el que ha comentat l'Eugènia, de que depenent de la persona ho rebem d'una manera o d'una altra. La mateixa frase, el mateix comentari, potser te'l fan a tu i et fa moltíssima gràcia, i me'l fan a mi i m'enfado. Per tant, el tema de perdonar és totalment subjectiu, no? Hi han situacions molt complexes, no? Per exemple, una persona que ha sigut víctima d'abusos, com pot perdonar? Una mare que li han matat el fill, com pot perdonar? Però ho fan, no? I és meravellós que amb aquestes situacions tan terribles, davant d'una guerra, que es parli del perdó, em sembla molt lloable. Per tant, la culpa i el perdó no sé si tindrien massa relació. Al meu entendre, eh?
I llavors, què té que veure el perdó amb connectar amb el teu cor, o connectar amb Déu, o connectar amb l'univers? Hi ha alguna relació entre l'activitat de perdonar amb la connexió amb el més ampli que tenim? És a dir, l'univers, Déu, el nostre cor? O no té res que veure?
Per mi seria total la relació. Jo puc perdonar si reconec el meu bon cor. Jo sóc molt, molt optimista i molt positiva en les meves creences i en la meva fe, i sempre he tingut moltes discussions perquè per mi l'ésser humà és bo per naturalesa, i aquesta bondat ens ve des del cel, des de Déu, des de Buda, des de l'univers, des de la font sagrada, com li vulguem dir. I precisament si som capaços de perdonar actes tan ferotges i tan terribles com pugui ser un assassinat o una violació, és perquè tenim aquesta bondat. Per tant, en el moment en què algú està perdonant de veritat, és perquè connecta des del seu cor amb alguna cosa més, no? Amb allò sagrat, i des d'allà és on traiem la millor versió de nosaltres.
Llavors, explica'ns una mica la seqüència que tindríem que tindre per perdonar algú que ens ha fet molt mal. Ja no parlem d'una violació, no parlem d'un assassinat, perquè és un cas que possiblement la majoria dels nostres oients no ho han viscut mai en directe. Però com puc perdonar amb algú que m'ha fet mal? Per exemple, que m'ha insultat, o que la feina, doncs, considera que m'ha traicionat. Com puc exercir aquest perdó?
Primer, reconeixent per què t'ha fet tan mal, que és quina llaga ha tocat o quina ferida teva interna és la que t'ha tocat, perquè si t'ha fet mal és que hi ha alguna cosa que s'ha mogut dins teu, no? Perquè si alguna persona et ve i et diu, ui, posem per cas, no? Una noia que es compra un vestidet nou i està a la mar de feliç, i algú li diu, oh, tens el cul molt gros, aquest vestit no et queda bé. Si tu estàs convençuda de que estàs preciosa i divina amb aquell vestit, és igual el que et diguin. Per tant, per mi el primer consell seria pensar per què m'està fent mal allò que ve de fora i com ho gestiono, què m'està ressonant a mi no? Dels meus dolors, dels meus traumes, de les meves vivències, i a partir d'aquí entendre per què l'altre m'està dient això. Potser té enveja, potser no ha tingut tanta sort com jo, potser, vés a saber, ha tingut un mal dia. Per tant, el que comentava abans de l'empatia, de posar-me en el seu lloc i entendre'l. I llavors pensar que tots ens equivoquem i tots cometem errors, no? Nosaltres hem de perdonar, però també hi ha moltes vegades que ens han de perdonar. Per tant, ningú és perfecte i menys aquí a la Terra, i entendre que com més perdonem, més ens perdonaran.
Per tant, sembla molt fàcil.
Sí, dit així és molt fàcil. Però de fet és que aquestes coses són molt fàcils, però de tan fàcils que semblen, ens costen moltíssim. Perquè aquí ens trobem amb els nostres orgulls, amb aquests personatges que hem creat, no? Aquesta supercristina que tot ho sap, que és tan especial, i quan se sent ferida, uf, és terrible el que ha passat, algú m'ha dit alguna paraula lletja o m'he sentit menyspreada, i llavors ho convertim en una gran catàstrofe. Però és molt més fàcil del que sembla el perdó, i de fet ens fa més feliços, no? I aquella típica persona que es lleva de mal humor i està emprenyada amb tothom, igual se'n va a dormir i tampoc és que estigui molt content, no molt contenta amb ell mateix, no? Però si en canvi tu ets capaç d'anar alegre i feliç sense mantenir rancors i perdonant, segur que també seràs més feliç al teu dia a dia i a la teva vida en general.
I ara intentaré el que se'n diu en castellà el triple salto mortal.
Vinga.
Com podem perdonar una violació o un assassinat, que seria possiblement el més cru que ens pot passar? I ho estem veient per la tele, eh? Constantment ho estem veient per la tele. Vull dir, no és una cosa que sigui aliena a nosaltres i la tenim molt a prop, sigui a Europa o sigui aquí 500 quilòmetres de casa nostra, al nord d'Àfrica.
Aviam, és molt complicat i jo no vull donar lliçons a ningú, i igual algun dels, no, dels oients que ens està escoltant diu, apa, aquesta noia. Però, de fet, a la consulta on treballo em trobo en situacions molt dures, no? Precisament ahir estava treballant amb una noia, doncs, que el seu pare l'ha estat maltractant físicament tota la vida. I com es pot perdonar això? Com es pot gestionar? Clar, jo aquí ja tiraré cap a un tema una mica esotèric, entre cometes, o relacionat amb la meva fe, però et parlaria del karma. I entenem que si tu estàs vivint alguna cosa, per alguna cosa és. Sí? Hi ha moltes, moltes dones, perquè la majoria són dones víctimes d'abusos, moltíssimes. Et diria que de 10 dones que tinc a la consulta, 8 han patit abusos. Això és una bogeria. Però què és el que m'està ensenyant a mi això? Naturalment, no és per treure l'importància a una violació o un abús, però què n'he après jo d'això? Per què he viscut aquesta situació? O per què el meu pare era alcohòlic i em pagava? M'explico què és el que n'he d'aprendre d'això i com li puc donar la volta. Per mi aquest seria un plantejament que pot ajudar a començar a fer un treball, sí? Tot i que és molt difícil, però no és impossible. Hi ha molta gent que supera traumes terribles, no? I se'n surt, i realment se'n surt enfortit, perquè imagina't si ets capaç de perdonar una situació d'aquesta magnitud, no? La teva fortalesa, la teva evolució i el teu creixement personal són impressionants.
I abans d'entrar a publicitat, el perdó, com es treballa el perdó dins del budisme? Dins de la religió, més o menys, no més o menys, ja ho sabem, però dintre del budisme es treballa de manera diferent que si es treballa dintre de l'Església Catòlica?
Mira, és molt curiós perquè jo tenia una molt bona amiga, de fet encara la tinc, però ara fa molt temps que no tenim relació, que ella era monja benedictina, i un dia em va dir una cosa que em va deixar molt intrigada. Em va dir, dins del budisme no es contempla el perdó. I vaig pensar, ostres, això és molt fort. Però la veritat és que hi ha pocs textos que parlin del perdó directament, precisament perquè el budisme parla molt de la vacuïtat, no? D'aquest jo que no existeix. I suposo que per això la idea del perdó és una mica complicada. Sí? En el cristianisme és molt present el perdó, fins i tot parlem d'un déu que ens ha de perdonar. En canvi, en el budisme és molt diferent perquè el jo, com a creador o com el que fa les coses, no existeix. Sí? Llavors, suposo que per això és difícil trobar textos que parlin directament del perdó, sí?
És a dir, per entendre-ho, eh? I suposo que els nostres oients, hi haurà alguns que els hi passa el que m'està passant a mi ara. És a dir, com el nostre personatge és un somni, entre cometes, i la nostra essència no hi ha culpabilitat, no hi ha creences, per tant, no té que haver-hi perdó. Va per aquí el tema?
Sí, podria ser dit així molt, molt resumit.
Exacte, podria ser, sí. Així. Vale. Ara passem uns moments de relaxació publicitària i tornem.
Vinga.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim aquí, Eixos de Felicitat, amb Cristina Vallès, coach espiritual, i estem parlant del perdó. Aquest anunci publicitari ens ha anat molt bé per baixar, perquè són temes que es té que anar molt al tanto de com ho comentem, per no ferir sensibilitats, perquè la gent no es pensi, lògicament, que estem banalitzant temes tan importants com aquests. Llavors, com podem practicar el perdó, Cristina? Algun consell pràctic de com poder practicar el perdó dins del nostre dia a dia? Entenem que és un tema molt important, perquè hem parlat de temes prou, no dir escabrosos, però prou, que han generat ferides molt profundes a la nostra societat.
Per mi, qualsevol opció que tinguem en el moment en què sentim aquella punxada a l'estómac, no? De ràbia, d'injustícia, d'alguna cosa que ens fa enfadar, és una oportunitat per practicar el perdó. Per tant, imagina't, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, la quantitat d'oportunitats i de possibilitats que tens per practicar el perdó és una passada, perquè segur que des que surts al carrer, vas a comprar el pa, te'n vas a treballar, dines, tornes, et relaciones amb moltíssima gent, hi ha molts moments que hi ha coses que no t'agraden, comentaris que et poden fer mal. Per tant, cada oportunitat que sentis que t'estàs enfadant, és una oportunitat per perdonar. I una altra cosa que em sembla molt, molt important i que no hem comentat és el perdonar-te a tu mateix. O sigui, no podem pretendre perdonar els altres si no som capaços de perdonar-nos a nosaltres. I això és molt difícil. De vegades és el que costa més, perquè som molt durs amb nosaltres mateixos i sembla que hem fet coses imperdonables i anem sempre amb aquesta veu, no?, de... No, perquè això no ho has fet bé o perquè aquí et vas equivocar, i ho arrosseguem amb aquestes motxilles plenes de pedres grosses. Per tant, l'autoperdó, un exercici boníssim per practicar.
Això dona per un altre programa. Ara ja estem quasi arribant al final. Ens queden uns minutets. Estic mirant amb el David, que ens marca ja el temps que ens queda pendent, perquè realment ens agrada tindre la nostra motxilla, com has dit tu, plena de pedres, i ens costa anar-les traient. Inclús quan les veiem, el fotut són aquelles pedres que no veiem, que no són conscients, però inclús quan les veiem ens agrada tindre-les allà perquè sembla que justifiquin la nostra existència. Però entenc que el tindre pedres no justifica el que estem aquí.
Pesen molt les pedres, pesen molt. Aniria molt més lleuger sense pedres la motxilla.
Llavors, tens alguna recomanació, ara que ens queden alguns minutets, de... com relaxar-nos, com estar millor ara que comencem i ja hem començat aquesta Setmana Santa?
Doncs mira, us he preparat una oració, un decret, que de fet el faig servir molt a la feina, que és el perdó càrmic universal. Llavors, si us sembla bé, us faig la següent proposta a tots els oients i a tu mateix, Jordi, i jo també ho faré des de casa, de tancar els ulls, fer un parell o tres de respiracions i posem les manetes a damunt del pit, on tenim el sacre cor. Sí, jo llegiré aquestes paraules. Independentment de que hi hagin coses que no entenguem o no, intentem connectar amb aquelles persones que sentim que ens han fet mal, que és necessari perdonar, d'acord? Perdó càrmic universal. En el nom de la llum blanca del Déu i de la deessa en mi, em connecto a tots els perdons de la meva vida i existències perquè s'uneixin energèticament en un perdó universal, sanant tots els meus karmes que m'afecten en el moment present. Demano que sanin totes les meves consciències, partícules, essències i cossos subtils, amb aquestes paraules dites des de totes les meves consciències. Perdó, 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 per tots els meus actes obscurs, conscients o inconscients, que han fet mal als altres o a mi mateixa. Sigui l'alliberació i la sanació realitzada, en aquest temps i en d'altres temps, per trobar l'obertura com a canal de la consciència, lliure de tot allò que em pugui trebar. Que el perdó kàrmic universal sigui realitzat a través de la meva voluntat, de voler sanar i alliberar totes les meves existències. Demano l'ajuda divina necessària per rebre el perdó universal en aquest dia i en tota l'eternitat. Demano perdó i perdono, 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 perquè tots els éssers que m'han fet mal trobin el seu perdó i la seva pau i ens alliberem del karma comú. Sigui la pau i la llum en aquest treball, segellant-lo amb amor diví, llum divina, protecció i saviesa divina. Que la flama de l'amor incondicional i la saviesa eterna segellin les nostres vides ara i per sempre. Amén.
Cristina Vallès, moltíssimes, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres, Jordi, i a perdonar, que ens farà ser més feliços.
Exacte.
Vinga, fins a la propera.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, que aprofiti.